Bon dia des de Tortosa, és la una.
Especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.
Des que ahir va començar aquest foc, hem estat pendents aquí a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Ara el més urgent és sentir l'actualització de dades que està a punt de fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, i tenim el Miquel Harque en aquest centre de control de Tortosa, pendent d'aquesta compareixença, que, Miquel, em sembla que és a punt de començar, perquè, de fet, veig que la consellera ja comença a prendre posicions, oi?
Sí, aquest és un pavelló molt gran, i no, pràcticament, jo amb tu, per exemple, no tinc línia visual,
no ens veiem,
perquè hi ha realment un mar de periodistes, podríem parlar d'una vintena de càmeres ben bones i periodistes als peus de la consellera directament esperant que es col·loqui i que comenci a donar l'última actualització. Des d'aquí, des d'aquest punt, veiem els vidres d'aquest pavelló i a l'exterior és francament impressionant el desplegament tècnic i de mitjans que hi ha. Ja veig 5 helicòpters. Veiem també personal de l'exèrcit que desembarca i entremig també els bombers que van i venen fent-se els relleus i les rodes de reconeixement. Realment un desplegament poques vegades vist. Jo he cobert alguns temes d'emergències i alguns incendis. Sí, realment el desplegament és impressionant. Està a punt i comença... Sí,
estem en aquells minuts previs en què els periodistes prenen posició, els càmeres encara no tenen ben ubicada la consellera, demana que tothom estigui a punt per tal de començar la seva compareixença, la sentim en directe.
Ara comença.
Des del centre de comandament avançat d'aquí de Tortosa us farem ara l'actualització de com estem treballant en un incendi que és complex, que encara queden moltes hores de feina per part de bombers. L'actualització tècnica de l'operatiu la farà el comandament, que és el Cisco Boya, i que sí que us podem dir és que ara mateix estem concentrats en atendre el que seria el flanc esquerre pel risc que hi ha que pugui passar a la zona de ports. I, per tant, estem treballant de manera intensiva en aquest flanc perquè no passi el parc natural dels ports. Durant tota la nit, com ja us hem informat a primera hora, hem estat treballant perquè no passés a l'altra banda, és a dir, a la Serra de Cardó. I, per tant, hem intentat, doncs, en tot moment, quan feia salts de l'Ebre cap a la zona de Tivenys i que hi havia risc que passés a la zona de la Serra de Cardó, actuar de tal manera que el poguéssim contenir. Tal com evoluciona ara la direcció del vent, els vents de ponent, de cara a les dues, han d'anar baixant. Però, evidentment, ens entrarà la marinada. La marinada que ve de baix cap al nord. Llavors, és en aquest moment en el que les previsions s'estimen que no serà una marinada molt forta, sinó que serà humida. I això ens ha de permetre poder treballar en el control de l'incendi cap als ports. S'estarà treballant doncs, tota la tarda en aquest objectiu tàctic i estratègic de bombers. Anar-lo perimetrant i anar-lo tancant. Evidentment, encara tindrà recorregut cap a la zona nord, però aquí anirem treballant també. Llavors, davant d'això, què hem de fer amb la població? Doncs les poblacions que teníem confinades han de continuar amb aquest confinament. De cara a la tarda, bombers estimarà si es pot aixecar i en alguns casos, en tots els municipis que ara és també domiciliari, si es pot fer només municipal, és a dir, que no surtis del terme. Vale? Però ara, de moment, s'ha de continuar mantenint el confinament perquè és l'estratègia de seguretat amb la qual treballen bombers per protegir les persones. I es demostra que és la millor estratègia per evitar doncs, que tinguem persones que puguin doncs, patir un accident o ser víctimes mortals en un incendi d'aquestes característiques. I és importantíssim mantenir aquest confinament. Si us sembla, li passo la paraula al director de bombers i que ell us expliqui, el subdirector de bombers, i que us expliqui doncs, com està funcionant ara mateix tota l'operativa i amb els mitjans que estem comptant, tant de propis de bombers com de la UME, per treballar amb els objectius que us he explicat.
Gràcies, consellera. Doncs, tal com informa la consellera, estem molt focalitzats a estabilitzar... Doncs, Francesc Boya, de Bombers. Tal com us deia, estem molt focalitzats a estabilitzar el flanc esquerre, que és la part que ens preocupa més ara, perquè és la que podria afectar a Pauls i sobretot a la part natural dels ports quan ens canvia el vent d'aquí un parell d'hores o tres hores. perquè seria un canvi total de la direcció de propagació de l'incendi. Fins ara el mestral l'han pes fins a l'Ebre i ara el canvi de vent ens podria generar un efecte diferent i obrir-nos el que havia sigut la cua de l'incendi. Aquest és l'objectiu principal. També estem treballant intensament perquè no s'obri o no salti el riu Ebre i pugui afectar la serra de Cardós, o de Cardó, perdó, i això, les notícies aquí són força bones, estem fent una bona contenció, hem tingut alguns petits ensurts, per tant, en aquest punt creiem que en unes properes hores podrem ja, diguem-ne, que tancar aquesta finestra i, si tot va bé, ja donar-la com per feta, no? I ens quedarà la part, diguem-ne, del parc natural dels ports, que fins que no veiem com canvia la marinada i no tinguem clar quin és l'espai que encara no tenim tancat de l'incendi, és la que ens pot acabar ocasionant alguna situació de represa o de nova propagació de l'incendi cap a aquest espai natural.
Què implicaria que tres
Si entra el parc natural dels ports ens implica moltes coses negatives. Sobretot la continuar tenint paus confinats, perquè hauran d'estar confinats a la població. Ens fiquen l'incendi en un espai natural d'alt valor ecològic i de molta dificultat operativa, perquè hi ha molts pocs accessos i això ens dificultarà molt desplegar les nostres unitats i les nostres maniobres. I, bueno, tenim un escenari amb moltes més hectàrees cremades i molta més dificultat tècnica i té un incendi de llarga durada.
I quina situació s'hauria de donar per aixecar el confinament en aquests moments?
Demanen què hauria de passar perquè s'aixequi el confinament.
Doncs passar la tarda. Si que puguem estabilitzar l'incendi o gran part de l'incendi aquesta tarda, si cap al vespre o mitja tarda, però bueno, serà més cap al vespre, no ens enganyem, si cap al vespre la situació està estabilitzada i el perímetre el tenim ben estabilitzat i veiem que la marinada no és una cosa que ens estigui donant molta murga i valorem que la situació és segura per la ciutadania, doncs ens plantejarem aixecar aquest confinament, però hauria de ser ja cap al final de la tarda.
No hi ha risc d'arribar a les poblacions? Si hi ha risc a noves poblacions?
Si canvia l'escenari no ho podem descartar. Sobretot a la part, les poblacions que estarien més cap a Paüls i més cap al nord, diguem-ne. És a dir, la Fara de Carles està a la part sud de l'incendi. Quan entri la marinada, aquesta part quedarà com molt estabilitzada, quasi bé, perquè l'incendi empenyarà l'incendi cap a l'altra direcció. Per tant, la població quedarà com allunyada de l'incendi, com apartada de l'incendi. Per tant, el Fara de Carles ens preocuparia poc. Ens preocuparà més Paüls i poblacions que puguin més cap al nord, com Prat de Comte i Pinell de Brai. Però ara mateix està molt lluny. No cal que alarmem a la població. El nostre esforç és intentar estabilitzar l'incendi on el tenim ara o una miqueta més enllà i intentar evitar tot això que us estem explicant, que és una possibilitat que esperem que no es doni.
Es podria estabilitzar aquesta mateixa tarda vespre o ja tenim cap a la mà?
Jo diria que si estem de sort i la cosa va molt bé, la podríem estabilitzar cap a la nit. Abans de la nit no crec que puguem fer cap cosa d'aquestes. No és la dinàmica que tenim nosaltres els bombers, que normalment som capaços d'estabilitzar-lo relativament ràpid, els incendis, però aquí estem en un altre escenari. Molta dificultat per desplegar les línies d'aigua, els mitjans aèris en segons quins punts tenen problemes per volar perquè tenen turbulències, i bueno, diguem que el desplegament habitual va una mica amb dificultats i, per tant, el ritme de treball no és el que estem acostumats.
De moment es mantenen aquests
incendis actius? Sí, sí, sí. Hem incrementat algunes dotacions més al llarg del dia, també més mitjans aeris, i això és el que mantindrem fins al vespre, com a mínim.
Quina part del parc natural està afectada? Quin percentatge?
No tinc aquesta dada ara mateix aquí. Jo diria que deu ser molt poca, perquè jo et diria que no està encara dins del parc natural, almenys que em consti a mi, però no t'ho puc confirmar del tot. Aquesta també seria una situació que hauria d'anar millor en les properes hores. O sigui, ara també els tenim confinats, fins a la tarda vespre segurament també continuaran confinats, però si al final la marinada gira més cap a la propagació de l'incendi de sud cap a nord, són poblacions que possiblement de cara al vespre es podria aixecar el confinament. Hi ha algunes estructures disperses pel territori que han sofert danys, les estem valorant, no et sabria dir si són una desena, i estem estudiant a veure quina és l'afectació que hem tingut.
Per ara porten unes 2.900 hectàrees
cremades. I per les 2.900 hectàrees, a veure si hi ha actualització o no.
Teòricament, el polígon inicial on havíem previst aquest incendi són 3.500. Doncs aquest seria una mica el marge que havíem definit inicialment. Esclar, si això saltés a la Serra Cardó, saltés a Ports, ja és una altra escala. Ja el número d'hectàrees cremades canvia abismalment. Ara mateix ens mantindrem aquests números i a veure fins a on el podem aguantar.
Hauríem d'anar a acabar i fer-nos
des d'allà.
Sí, ara la mateixa compareixença en castellà, per tant, aquesta és l'actualització i com a molt optimista el retrat que feia el Francesc Boya, el cap de bombers d'aquest incendi, és que com a molt d'hora aquesta nit podrien estabilitzar-lo. I a més, recordant aquestes 3.500 hectàrees, que és el perímetre màxim en què treballen, que podies veure's afectat. Estem una mica per sota de les 3.000. Això sempre i quan, insistim, no entri ni al Parc Nacional dels Ports, ni tampoc a la Serra de Cardó, que són les dues, els dos espais naturals que els bombers intenten mantenir fora del que seria el perímetre cremat. Això és el que acaba de passar ara mateix aquí, en el centre de control de Tortosa. Passen 10 minuts de la una, continuem en aquesta programació especial sobre l'incendi forestal de Pous al Baix Ebre que vam començar ja ahir quan es va declarar foc aquí a Catalunya Ràdio. Una programació que continua a aquesta hora, agafant el relleu del matí de Catalunya Ràdio, que ha fet el seguiment d'aquest foc des de les 6 del matí, amb entrevistes a experts i responsables per mirar d'entendre què és el que està passant i buscant saber què passarà a partir d'ara. A aquesta hora ja ha prevista aquesta compareixença que acabem de sentir. El municipi més afectat, com deia, més Xerta. Una tercera part de tot el que s'ha cremat seria dins del Parc Natural dels Ports, però ara mateix sentíem com Francesc Boya deia que pràcticament és molt poc la part de l'incendi que ha entrat en aquest Parc Nacional. És un moment clau de l'incendi, perquè fins ara les condicions meteorològiques no han ajudat gens les feines d'extinció, per aquest mestral que ha estat bufant durant tot el vespre d'ahir, la nit especialment, ratxes de fins a 90 km per hora que van fer saltar en algun moment i en algun punt les flames tot el riu Ebre, arribant fins a Tivenys, a l'altra banda del riu Ebre. Això preocupava especialment. Aquí s'ha aconseguit controlar el foc i que no passi a la Serra de Cardó. I ara la lluita és que arribar en les pròximes hores, pròxims minuts, en què canviï aquest vent de mestral que ha estat bufant tota aquesta nit i que passi a marinada, que va en direcció contrària, que és menys intens i que, a més, és molt més humit i que, per tant, entorpeix la propagació del foc. En això és el que confien els bombers. Ja des de primera hora del matí ens deien que confiaven arribar fins al migdia, a primera hora de la tarda, que llavors les circumstàncies podien ajudar-los en aquesta lluita contra el foc. Hem tingut pendent d'aquesta compareixença el Miquel Jarque. Miquel, continua la compareixença ara en castellà, però amb aquestes dades que hem pogut sentir en directe tant de la consellera d'Interior, Núria Parlon, com el cap de bombers, Francesc Boya.
Sí, es treballa perquè no passi a la Serra de Cardó aquest foc. A les dues d'aquí tres quarts d'hora està previst que baixi el ponent, pugi la marinada, que serà humida, i falta per veure com això afectarà el perímetre. Un perímetre que encara, recordem-ho, no està tancat i que fa que continuï el confinament. Un confinament domiciliari que podia relaxar-se en algunes poblacions, no ho ha detallat la consellera Parlon, i podria passar a municipal. El mestral ha empès cap a l'Ebre el foc, allà s'ha aturat. La Serra de Cardós sembla que està assegurada, els ports encara en perill. Això complicaria molt l'extinció, a banda de l'alt valor ecològic del Parc Natural, hi ha pocs accessos, hi ha una dificultat màxima d'extinció i s'intentarà estabilitzar durant la nit. Hi ha problemes també per volar en aquestes zones si el foc entrés als ports, perquè els avions es troben amb turbulències, ens ha dit el sotsdirector de bombers Francesc Boya, i el que s'espera que els danys, que encara no estan avaluats, s'elevin a una desena d'estructures. La previsió que tenen els bombers és de 3.500 hectàrees que podrien arribar a cremar, això si no arriba a afectar el Parc Natural dels Ports i la Serra de Cardó. Si això passés, ha dit el sotsinspector dels bombers, això podria complicar molt, Òscar, les tasques d'extinció.
I aquesta és la feina que sobretot tenen els bombers ara mateix, intentar aconseguir que aquestes flames no entrin al Parc Natural dels Ports, ni tampoc a la Serra de Cardó. I per fer-ho, confien en el canvi de vent que fa hores que estem esperant. Néstor Gómez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Òscar.
Quantes vegades t'hem preguntat quan entrarà la marinada, quan canviarà aquest vent que tant ha entorpit les feines d'extinció d'aquest incendi fins ara?
La veritat que unes quantes, però la veritat és que, clar, és que és important, perquè no estem parlant d'un vent que pot fer a revifar o no revifar, sinó és que és el vent contrari del que està bufant. I això ja només marca que les flames retrocedeixin i puguin anar cap a zones que ja estan cremades, de tal manera que la quantitat, l'atac seria molt més fàcil. Però a més, és un vent que és molt més dòcil, perquè si aquesta nit han arribat a ratxes que han arribat als 80 o 90 km per hora, aquest vent de marinada és molt més tranquil, com si diguéssim, i pot arribar als 20 a 30 km per hora. Però a més, afegint també de l'humitat humitat. Si el vent de mestral és molt sec, amb humitats del 30, 25%, 20% en alguns casos, doncs avui parlem amb aquesta entrada de la marinada, del vent que bufa de mar cap a terra, la humitat pot pujar fins al 60%. I a més, com a element ja definitori, tenim la temperatura, que no té res a veure amb la que teníem només fa una setmana. Fa una setmana tenien 39 graus a Vinebre, a Benissanet, a pràcticament Aldover. Avui en tenen al voltant dels 29 graus. Aquests 10 graus menys, sense cap mena de dubte, si afegim les altres variables meteorològiques, doncs faciliten una mica més les tasques d'extinció.
Tirant del tòpic, sempre quan parlem de la lluita contra el foc, sempre parlem d'aquell 30-30-30, que la temperatura no passi als 30 graus, que la humitat quedi per sobre dels 30, seria una bona notícia, i que el vent no passi dels 30 km per hora, també estaria bé. Aquí tindríem garantit la humitat potser per sobre del 30 amb aquesta marinada i que el vent no passés d'aquests 30. La temperatura, malauradament, crec que estarem en els 30 o per ahí, no?
Podríem arribar, avui podem arribar als 34-35, però recordem que fa una setmana arribava a Vinebre a 42,9. És a dir, que han reduït molt la temperatura. On sí que ja ha arribat la marinada és, per exemple, a Amposta, amb una temperatura que ronda els 25, i ja la humitat sí que ha pujat als 60. És a dir, que a poquet, doncs aquesta marinada anirà entrant, i com dèiem, el canvi, diríem, més important, possiblement arribi cap a les 3, cap als vols de les 3 de la tarda, quan ja entri aquest vent de component sud-est, aquest xaloc, i que pot perdurar pràcticament fins a mitjanit.
Molt bé, doncs això és el que confien els bombers, que ja hem sentit que, però, en el seu escenari més optimista, no confien poder controlar aquest incendi, o com a mínim estabilitzar-lo ben bé fins la nit. Primer dit tarda i ha dit, no us enganyaré, més aviat cap al vespre nit. Néstor Gómez, moltes gràcies, estarem pendent que es confirmi aquest canvi de vent, que ja comença a notar-se en posta a pocs quilòmetres d'aquí, i tan bon punt arribi cap aquí, doncs serà una bona notícia pels bombers. Fins ara.
Fins ara.
En directe a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, des de primera hora del matí, també ahir a la tarda, pendent d'aquesta situació, en aquest incendi a les Terres de l'Ebre. L'incendi que va començar a Paüls, però que ara afecta diverses poblacions. De fet, movent-se en la zona més crítica de l'incendi, hem tingut tot el matí la Júlia Albacar. Júlia, bon dia.
Bon dia, Òscar.
On ets ara mateix?
Doncs continuem aquí a Aldover, un dels municipis confinats ja des d'ahir la tarda, i on les flames, de fet, van arribar fins a la porta aquí mateix.
I què és el que t'has trobat durant tot el matí que estàs voltant en aquestes zones més afectades pel foc?
Doncs mira, una mica de tot, Hem passejat també per Roquetes, per Jesús, per Tortosa, també, evidentment, zones afectades. Hem estat molt a prop de Tivenys, al barri de Santa Rosa de Vítem, on també van tindre un bon ensurt ahir a la nit. Ens explicaven una mica històries de tot, amb els veïns que hem pogut anar parlant. Per exemple, la Mercè, que té família a Paüls, ens explicava emocionada això.
Perquè tenim companys que estan a les dotacions allí treballant, ens van estar passant imatges molt dures de l'entrada d'Aldover, de la gasolinera de Xerta. Estaven tots molt apretadets perquè tenim un munt de família a Paüls, estem incomunicats, gràcies a Déu, el vent va girar a coa i se'n va baixar cap a Aldover i Xerta.
Gira de veure que tens el foc molt a prop, més del que a vegades penses que pot passar.
Bé, en aquest cas també hem pogut sentir el Carlos, que era un altre veí de Tortosa. L'incendi afecta sobretot una zona forestal, ara ho explicàveu molt bé, però ningú se li escapa que s'ha escampat també pel territori, que ja ha escampat pel territori, volem dir, a Mosaic Agrícola, amb algunes finques que estan encara cultivades. Els últims pastors, per exemple, que van haver d'evacuar el ramat quan va començar el foc. Sentim la Nati Audí, que és pagesa d'aquí al Dover, i el Roque, que també és un pastor d'aquí del poble i dels últims que queda, de fet, a la comarca.
El foc baixava per un lloc on tenim una finca. Tal com se veien les flames, la veiem cremada, absolutament cremada. Hem tingut moltíssima sort que, no sé si Déu existeix, estava allí.
Estàvem dalt al Parc Natural dels Ports, dalt de Sant Roc, i mos van avisar que baixéssim un ganador. I el van baixar a Paüls. Montilla està a Paüls, i aquí a Ossera teníem unes que havien criat i cuidat lentíssims.
I ara aquí, sobretot, el sentiment que ja és neguit i moltes ganes que acabi ja tot plegat, de poder tornar a recuperar la normalitat. Julià Albesa, per exemple, que té una llibreria a Tortosa, ens explicava que, clar, avui ha hagut de tancar perquè ha pogut baixar fins a Tortosa a obrir.
Doncs este matí no he pogut obrir la llibreria perquè el pas de la C12 estava tancada i al final m'he quedat al poble, pues, bueno, atenta també a tot el que està passant.
I aquí, Òscar, doncs, va caient cendra. Un apunt més quotidià, també, si em permets. Tothom està preocupat, evidentment, per l'incendi. Amb moltes ganes, com dèiem, que acabi ja tot. Però també hem escoltat una qüestió una mica més quotidiana i és com es queixaven els veïns que l'olor de fum doncs, el seguirà segurament acompanyant, com a mínim, durant moltes setmanes.
Doncs sí, en efecte, perquè l'olor de fum és absolutament omnipresent, sí, podríem dir, tan bon punt arribes a aquesta zona. El fum i l'olor de cremat i de fum. Doncs la Júlia Albacar, en la zona de l'incendi, la més afectada, pendent d'aquests nuclis que estan ara mateix confinats en bona part d'ells i que estan pendents d'aquest canvi en el vent que podria fer millorar les circumstàncies i, per tant, ajudar els bombers. Júlia, de seguida tornem amb tu cap a buscar més protagonistes. Fins ara.
Fins ara.
I aquí al centre de control, doncs, que també passen diferents autoritats, saludem la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com m'ho porta? Perquè ara ens sentíem a l'actualització que feien la consellera d'Interior i el cap de bombers dient que és bàsic aquest canvi de vent i que això ajudi aquesta tarda, però parlàvem més de nit a l'hora de controlar l'incendi.
Bueno, estem esperant, no?, a veure si realment es produeix aquest canvi de vent que comentaven, per tant, estem a l'expectativa. Ho estem, doncs, vivint aquí al centre de control. Des de la Diputació ens hem posat a disposició, evidentment, doncs, des de la direcció de l'operatiu, no?, que porten bombers i la Generalitat. Nosaltres, pel que fa a les nostres competències, bàsicament, el tema de la xarxa de carreteres, no?, la nostra xarxa local de carreteres. Vam tallar ja ahir una carretera, la de Paüls a Xerta. Avui també hem hagut de tallar la de Reguer, que és el Fara de Carles i la de Tortosa Tivenys, en concret al barri de Santa Rosa de Lima. En aquest sentit també ens hem ofert el cos de Mossos d'Esquadra per tot el tema relatiu a la senyalització. Ara parlava la nostra diputada d'àrea d'infraestructures al territori, la senyora Iris Castell. Posarem segurament dues persones del nostre servei de brigades de carreteres amb alguna carretera, la de Xerta-Paüls, pel tema de la senyalització. Tenim també, doncs, maquinària de sega que també podem oferir, el tema de cubes d'aigua que també podem oferir, doncs, al cos de bombers, i per tant aquesta cooperació evident que hi ha d'haver entre les diferents administracions i en tot el que puguem ajudar en aquests moments.
A les pròximes hores preveuen haver de tallar alguna carretera més o dependrà de com els bombers els hi han demanat o els han donat alguna pista de cap on pot variar la situació o estan a l'expectativa?
Estem a l'expectativa i per tant sempre a disposició i quan ens ho indiquin, si és el cas, doncs, actuar. De moment, com et deia, són aquestes tres carreteres les que hem hagut de tallar, però si convingués senyalitzar algun altre tall, doncs nosaltres, des de les nostres senyals, diguem, de la mateixa Diputació, també les podem oferir, només faltaria.
Ha estat en contacte com a president de la Diputació amb diferents alcaldes. La nit ha estat molt complicada, perquè, de fet, ahir al vespre semblava en algun moment que relaxava algun dels confinaments, però després el vent va entrar amb més força probablement del que es preveia i la situació ha estat molt delicada durant la nit, oi?
Sí, clar, hem hagut d'estar en contacte des d'ahir que va saltar l'alarma a quarts d'una del migdia a Paüls. Hem estat en contacte amb alcaldes, amb les alcaldesses, posant-nos a disposició, és evident, pel que convingui. Això crec que és bo, que els alcaldes ens sentin a prop, i això també ho traslladen, no?, a la ciutadania, que en aquests moments, doncs, a veure, s'està vivint certs moments d'angoixa, com és normal, però hem de confiar que tenim aquests grans equips, doncs, de seguretat, de protecció civil, dels bombers, que són grans professionals i que saben com actuar i, per tant, hem d'actuar, doncs, amb prudència i amb la màxima confiança que això, tard o d'hora, doncs, es controlarà.
I demana a la gent que segueixi les instruccions de Protecció Civil a través dels SLRs, dels telèfons mòbils, que s'està donant tota la informació perquè és bàsica seguir aquestes informacions.
Sí, efectivament, i crec que la ciutadania això ja ho està seguint molt al peu de la lletra, per tant, sempre informar-se, doncs, pels canals oficials, fer cas, doncs, de les instruccions, de les indicacions que es vagin dient, i amb una certa tranquil·litat, no?, perquè ara el que convé, doncs, és tenir aquesta serenor i anar actuant segons ens vagin en dient, però, com et deia, jo confio que tots aquests cossos de protecció civil, dels bombers, de seguretat, doncs, actuen amb la màxima professionalitat i que ells saben el que han de fer.
Moltes gràcies, presidenta. Ànims.
Gràcies.
La Noemí Llaurador, la presidenta de la Diputació de Tarragona, que estava pendent d'aquests alcaldes i de la situació dels diferents pobles amb aquest incendi que continua ara mateix sense control. Parlàvem dels alcaldes. Ja sabem que quan es dona una circumstància com aquesta, els alcaldes sempre són la primera línia a l'hora d'atendre les necessitats de la població. En la programació especial que hem fet avui a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, hem pogut sentir diversos alcaldes que ens explicaven quina era la seva vivència, com ho havien passat durant la nit, quines eren els moments de màxima atenció, que és el que han explicat, Miquel.
Sí, sobretot sobre el terreny hi ha molt de neguit, hi ha molta inquietud entre els municipis a dins del perímetre de l'incendi. Som molt conscients que a aquestes hores la nit va ser molt crítica, però en aquests moments també es viu un moment molt crític amb aquest esperat canvi de vent, i en municipis com Paüls es veu amb preocupació l'impacte que pot tenir el canvi de vent. Així ho ha explicat el seu alcalde, Enric Adell, en declaracions al programa especial del Matí de Catalunya Ràdio.
Si gira el vent i l'incendi no el tenen controlat, el fum llavors mos vindrà completament damunt al poble i haurem de ser-ne conscients que la situació pot canviar ràpidament a voltes del migdia. Per tant, cal estar molt expectants de com avança tot. Veig el flanc esquerre i el flanc dret. A hores d'ara és el que menys preocupa, però quan si et gira el vent i no el tenen anclat, evidentment el flanc dret pot tenir molta càrrega forestal, com us deia este matí.
També Tivenys, eh? Aladí Gálvez, alcalde de Tivenys, també en aquest programa especial es mostrava amoïnat, feia una crida a respectar el confinament.
Hem de prioritzar la seguretat de la gent i evitar desplaçaments que puguen significar incidents secundaris o incidents afegits en un foc, no?, que ja és prou violent i que ara són les hores més de poder estar a casa, seguir recomanacions, estar pendents de les xarxes socials, de la ràdio, de la televisió, i si algú necessita res, que es posi en contacte amb l'Ajuntament. Ja ho hem fet, hem habilitat un espai també.
Recordem que en total hi ha unes 18.000 persones confinades. Hi ha una crida constant a la prudència per part de les autoritats. Hi ha hagut municipis amb problemes, a més de cobertura. Per tant, a l'espera d'aquesta relaxació del que serien les mesures de confinament, Òscar, estaríem veient a veure com aquestes 18.000 persones, que són moltes persones, si podran algunes sortir de casa seva i quedaran en aquest possible confinament municipal i podran sortir.
3.137 hectàrees. 3.137 hectàrees. Aquesta és la nova dada que donen des de Protecció Civil i des dels agents rurals, que són els encarregats de fer aquest control. Per tant, ja passem de les 3.000 hectàrees afectades, superfície total, 3.137. Quan parlem d'afectades, vol dir que no totes han cremat. Pot ser que en l'interior d'aquest perímetre hi hagi alguna zona que no estigui cremada, però en tot cas, 3.100 passen de 3.100 ja les hectàrees afectades per aquest incendi. Per tant, òbviament, aquesta xifra que continua pujant, al matí estàvem en 2.900 i ara ja estem en aquestes 3.100. Recordem que els bombers deien que confien, si no entra al parc natural dels Ports i no entra la Serra de Cardós, en un màxim de 3.500. Per tant, estaríem a prop d'aquest màxim, sempre i quan, insistim, no entrin en aquests dos parcs, en aquestes dues serralades, que són, òbviament, un perill que podria fer créixer i molt la superfície cremada. És veritat que en els últims dies ens hem fet un fart de parlar de com ha canviat la superfície forestal a Catalunya. En els últims 25 anys s'ha augmentat un 10% i se n'ha duplicat la densitat. De fet, als anys 90 hi havia 80 metres cúbics de fusta per hectàrea i ara ja ens acostem als 160, dels quals només se n'aprofita un 35%. Hi ha qui diu que tenim un problema de gestió forestal, que tenim el país molt abandonat a l'hora de fer conreus, per exemple, i que això fa que els boscos puguin créixer sense el necessari control. Saludem el Rosendo Castelló, que és el president del Consorci Forestal de Catalunya. Senyor Castelló, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest Consorci Forestal és l'associació que agrupa 1.500 propietaris de boscos privats de Catalunya. Com s'ho fan vostès per controlar aquests boscos? Tenen prou ajudes? La situació els supera o com ho viuen?
Sí, bueno, penseu que en el període 2001-2007 els boscos privats de tot Catalunya, que són el 75% dels boscos, hi havia una dotació de 7,3 milions d'euros. Per aquest 2025 hi ha tan sols 3 milions d'euros, que és el 0,00068% del pressupost de la Generalitat. Aquí hauríem d'afegir uns altres 4 milions i mig d'un projecte que va iniciar molt positiu, el veiem fa 4 anys, que és un projecte per gestionar 150.000 hectàrees de tot Catalunya, menys del 10% dels boscos, però que són estratègiques. Són els punts estratègics de gestió i també les àrees de foment de gestió, que a través dels plans tècnics de gestió, juntament amb els bombers, es van definir com les zones de priorització per actuar. Però, clar, això estava previst ser un 10 anys. Si són 450 milions d'euros al pressupost, calen 45. Segons quan n'hi ha, 4,5 per aquest any. És a dir, tardarem 100 anys en fer-ho. El sector forestal és un sector forestal que no està al 100% abandonat. Vull dir que hi ha un 20-25% de propietaris forestals que per temes patrimonials, per il·lusió i per un tema ideològic, gestionem els boscos. Hi ha boscos pobres, hi ha boscos que et permet fer una mica de llenya, de suro, fer alguna gestió amb quant als pins i la fusta, i malgrat la manca d'ajuts, pues encara es fa gestió i es fan aquestes extraccions de la biomassa i hi ha boscos ordenats. Molts dels incendis s'han pogut apagar i ajudat a apagar amb aquestes zones que s'han treballat prèviament. Però, clar, tenim l'altre 80% de zona forestal absolutament abandonada, que és poder també la més pobra i la més crítica i el més difícil fer l'economia. Nosaltres diem que amb aquestes polítiques de suport a la gestió és impossible que endrecem els nostres boscos perquè està infradotat pressupostàriament i la societat s'ha de plantejar quin model de bosc i de país volem. És així de clar.
La setmana passada sentíem el president de la Generalitat amb l'incendi que hi va haver a la Noguera i a l'Urgell, a Torrefeta, dient que a Catalunya sobra massa forestal, que tenim massa forestal. Com ho podem fer per reduir-la, aquesta massa?
Mireu, es parla molt, és que això és un problema que la gent diu que és molt difícil i nosaltres no el veiem tan complex, però hem de separar els elements. Primer, el bosc ha crescut un 42% des de l'any 80, zona forestal, perquè s'ha abandonat l'agricultura. L'agricultura marginal de pendents i de muntanya és l'agricultura que en diem heroica, no pot subsistir si no té un reg de suport i no té una valoració d'aquests productes, val? Perquè no està mecanitzada. Si no hi ha un suport amb aquest model de paisatge, és inviable que els pagesos recuperin aquest entorn. Això per un costat. Per l'altre, hi ha moltes traves administratives, no a la gestió forestal pròpiament dita, que també. Des del punt de vista de gestió forestal ens trobem que el departament no d'agricultura, però sí que medi ambient, amb el tema dels rapinyaires, amb el tema de recuperació dels antics camps de conreu, que això és un contrasentit. Parlem de recuperar el mosaic, però he de fer un pla, he de fer un impacte ambiental per recuperar un antic conreu que els meus abans passats, el meu pare va plantar de pins. Jo vull fer per fer una zona d'autoprotecció, per fer un conreu, he de pagar uns impostos, he de pagar unes taxes de l'impacte ambiental i he de demanar estudis a tres administracions, a l'Ajuntament, a l'Autoritat Ambiental, al Departament d'Agricultura i al de Medi Ambient perquè em deixin fer el que se'n diu aquella rompuda. Però és que no sols és això, és que les fustes i llenyes que provenen d'una recuperació d'un conreu amb un antic bosc, això a Europa ho té considerat com una deforestació. I la fusta provenent de deforestació no es pot vendre. És un contrasentit burocràtic d'adaptació de normes europees a un país com Espanya i Catalunya, que som un país molt poblat d'arbres. Penseu que la Catalunya té més bosc que la mitjana europea. Estem a un 42%, Europa és un 37%, molt per damunt d'Alemanya, Itàlia, França i Grècia, que estan per sota del 30%, i Anglaterra. Però, en canvi, tenim molt bosc amb un ambient sec, que hi ha temperatures molt altes a l'estiu i que és mediterrani. Intentem adoptar normatives i criteris de visió europees. La renaturalització, que es parla d'Europa, que hem de recuperar un 30% del nostre territori i renaturalitzar-lo, que això ens diuen a Europa, és el que està passant aquí als ports i on se'ns estan cremant aquestes muntanyes. Les deixem a la lliure evolució, les abandonem, i això és el que ens diu Europa, que recomana fer amb un 30% del territori. Això és una visió europeista mal enfocada, i després la seva transposició la fem des d'un coneixement de la pura realitat. Els pagesos es queixen de que no poden netejar els marges. I segurament tots no s'ha de fer, perquè en alguns hem de mantenir la biodiversitat i hem de deixar refugi a les espècies, però no hi ha un equilibri. No hi ha un equilibri entre la persona que vol cuidar la seva finca i les limitacions que li posen gent que estan en els despatxos des del desconeixement transposant aquestes normes. I amb això es refugien de que, clar, això és el que emana Europa des del punt de vista ambiental, però aquí no hi ha un avanç polític de prendre decisions sobre aquest terreny. I és molt difícil perquè estem molts dies a l'any parats per un motiu, per risc d'incendis, per rapinyaires, perquè hi ha una edificació amb un niu, etcètera, i clar, quines empreses poden estar treballant dels 12 mesos tan sol 8 o 9 perquè els altres ho tenen prohibit. Els que tenim personal treballant ens complica moltíssim i ens encareix molt la nostra gestió.
deia que l'estava sentint queixar-se d'aquesta burocràcia i de les dificultats que tenen per gestionar, i a vegades també aquesta contradicció de tenir molta fusta però no poder-la utilitzar per culpa de les normatives, i en recordava també les queixes que tot sovint fan també a vegades els pagesos, que també es queixen d'aquesta burocràcia que els dificulta a vegades segons quins tràmits que ells veuen molt fàcil i que en canvi han d'entrar en aquesta voràgine de papers, de permisos i de parlar de diferents finestretes, i que això dificulta molt, en el seu cas, el conreu, en el de vostè, la gestió dels boscos.
És similar, sí.
Per tant, tenim un problema greu, per tant.
Sí, són les burocràcies, sobretot quan posem la capa ambiental, sense cribar, segons els tipus de paisatges, mateixa recuperació extensiva de muntanya. Sabeu els companys que fan ramaderia extensiva, els problemes que tenen per canviar l'ús del bosc, de que sigui un bosc ple d'arbres a que sigui un espai obert, que la pastura hi pugui néixer per tindre ramats? Pues també tenen problemes d'aquests tipus, molt, molt. Compartim el 100% amb els ramaders i amb els pagesos, tot que molts de nosaltres ho som. Jo parlo de la perspectiva forestal, compartim molt aquesta queixa que ells tenen d'aquesta gran dificultat en fer-ho. I quan veus aquestes desgràcies personals i patrimonials, és que dius, cal una reflexió i sobretot un cop de timó. És un tema polític, de decisió política, i que hi hagi una decisió des de dalt de dir, senyors, les coses es fan així, i ho sentim, i a per totes.
Miri, puc afegir la conversa al Carlos Sanz Borràs. Senyor Sanz Borràs, bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Carlos Sanz Borràs és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Baix Ebre, i no sé si estava sentint aquesta entrevista que estàvem fent el Rosendo Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya, queixant-se de la burocràcia i de les ordres que arriben dels despatxos, que fa que sigui difícil la gestió forestal, i no sé si vostè s'hi ha vist una mica reflectit també com a pagès.
Sí, no, a veure, tot el que ha dit és el que pensem igualment la banda de la pagesia. Al final estem tots dins del medi, i ell, el Consorci Forestal, per la banda forestal, però la burocràcia i tot el que ha dit en els problemes que ens estem trobant és el que ha dit ell, no? La zona que s'ha cremat és una zona marginal, és una zona que el 80% del que s'ha cremat eren cultius abandonats fa 30, 40 i 50 anys.
És això, senyor Castelló, clar, ara molta part de conreu que es va abandonar en el seu moment, ara són boscos, però clar, boscos que han crescut sense cap mena de control.
Sí, no, li ficaré l'exemple des de foc, no? L'any 94, em sembla que van ser els famosos incendis de la Catalunya Central, 95, se va cremar la zona que en va començar i el foc, unes 1.000 hectàrees. Quan va arribar el canal Xerta-Sénia, lo va saltar, però es va parar. Què ha passat? Estos últims 30 anys del Xerta-Sénia a la C-12 o al riu s'han acabat abandonant la terra marginal, que era d'olivera de secà, però el més fort i el que ens preocupa més és que ha arribat a la vora del riu. Si ha arribat a la vora del riu és que també s'ha abandonat en terra de cultiu bona. Tenim un problema de gestió, i des de terres marginals mirar com ho podem recuperar. Nosaltres ara ho comencem a veure molt malament. Les finques ja... Molt difícil l'opinar quan hi ha aquestes finques han entrat en una dinàmica de 30-40 anys abandonades ja difícilment. Què passa? En aquests últims 30 anys, la zona que s'ha cremat, hi van sortir milions de pins, coscoll i aríngel, que diem nosaltres. Es va fer un bosc de metro, metro i mig o 2 metres d'altura, lligat, que no hi pots ni passar per dins. Tu intentes passar per dins i és impossible. Claro, en quan agafa les condicions, en una primavera plujosa, i com ara que va agafar com 3-4 dies de 40 graus que es va aixugar tot, doncs quan agafa un dia de vent com va agafar ahir, això és pólvora, és un polvorín.
Si em permeteu, que és un apunt molt important aquest, perquè és que això és tal com dius, però és que hi ha un tema per mi més greu encara, i això que ara diré és molt fort i està escrit i està documentat i qualsevol oient ho pot consultar. En el pla especial de les muntanyes de Prades, molt a prop d'aquesta zona, bon, relativament a prop, que ara volen fer tota una ampliació, s'ha declarat hàbitat de protecció específica les bosquines de pi blanc provenents de la colonització. És a dir, això que deia del pi blanc i del coscoll envaint les terres de conreu, aquest pla especial parla de que això és un hàbitat de protecció específica. Però a veure, de què parlem? De recuperar el mosaic o de protegir aquesta invasió que està fent l'arbre? Això està escrit. Això suposo, ho hem dit ja tant per la ràdio, que ho trauran i es modificarà, perquè s'han fet moltes al·legacions per part d'entitats com la nostra i també d'Unió de Pagesos i d'altres. Com és possible que visquem en un país amb aquestes contradiccions, amb els desastres que tinguem? Això és així. I clar, si a més l'administració, i d'això ho confonem i d'això en diem burocràcia, jo crec que és algo més que burocràcia, això. Això és una mala política de gestió del medi.
Acomiadem el senyor Rosendo Castelló, el president de del Consorci Forestal de Catalunya. Senyor Castelló, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
I ens quedem amb el coordinador de la Unió de Pagesos aquí al Baix Ebre, el Carlos Sanz Borràs. Deia vostè, senyor Sanz, que era previsible amb les condicions meteorològiques que teníem els últims dies, després d'una primavera molt plujosa i ara, en canvi, uns dies amb molta calor i molt secs, que això, vaja, que no sé si dir que es veia venir, però que en tot cas era força previsible.
Bueno, se veu a venir, no ara. Jo quan parlem que passa un any, només s'han cremat 5.000 hectàrees a Catalunya, només s'han cremat 2.000. Los que som o estem al territori i veiem que la massa forestal no para de créixer, no para de créixer, el que diem, si una primavera és mig plujosa i no creix tant, s'acumula per a la que ve. És que tenim un polvorín arreu de Catalunya. Això són detonants perquè són les parts baixes dels ports, el tipus de vegetació mediterrània, el pi blanc, que és pólvora, parlant així, el pi blanc és pólvora, no? És resina, s'encén. És més, el pi blanc és invasor i després d'esta cremada d'aquí 5 anys lo tornarem a tindre. És previsible. Només caldria anar a pegar una mirada a la zona que es va cremar d'Horta. No sé si l'han limpiat, si l'han desbrossat o no, però en 10 anys tornarà a estar igual. Farem algo per a que torni a haure un gran incendi? Se farà alguna cosa? Quines previsions hi ha, no? Llavors ens trobem en el tema de les limitacions. La nostra zona o la zona dels ports orogràficament és complicada. No és una zona gran, és una zona de molt difícil accés i molt difícil fer camins. Ens trobem propietaris avui dins el parc que han pogut entrar els camions de bombers gràcies a aquells personalment de la seva butxaca que ho han arreglat i han acabat tenint una denúncia per fer-se accessos a les seues pròpies finques, perquè no se'ls donen permisos, no es donen autoritzacions, els camins no els volem de més de 3 metres d'ample. El dia que arriba això, passa el camí, passa la carretera, ho passa tot, no? Això hem de fer una reflexió, què volem dins d'un parc natural i fora, què volem com a ecosistema? La biodiversitat, què farem? Hosti, prohibir unes cremes controlades, no sé on, o que es creme una vora, o que es creme 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 hectàrees en un incendi. Hem de saber molt bé on estem i quin futur mos ve, perquè el relleu generacional en aquestes terres, aquestes han sigut les primeres a abandonar, però van continuant, els primers marges de la serra, terres marginals, i ara ja es comencen a abandonar finques que ja no són tan marginals. I hi ha un problema.
Hi ha un problema i ho acabarem pagant, com per exemple incendis com aquest, i en el futur si continuen abandonant-se els terres de conreu i per tant el bosc continua creixent de manera descontrolada, doncs pot fer que efectivament encara tinguem més incendis com aquest. Senyor Carlos Sanz Borràs.
No, hi ha una cosa que m'agradaria dir, hi ha una cosa curiosa, no?, que molts pagesos la fem a vegades conscient o inconscientment. En temes de PAC, mos se prima que hem de triturar la rama, que hem de triturar l'herba, no? Les finques que per desgràcia es treballaven aquí dins i han estat triturant per cobrar l'ajuda de la PAC, s'han cremat totes. No dic que no s'hagi de fer, però hem de buscar altres mètodes que també siguin subvencionables o ajudables sense tindre, en un clima mediterrani, un rostoll com el que estem tenint.
Queda clar. Senyor Carlos Sanz Borràs, coordinador comarcal de la Unió de Pagesos aquí al Baix Ebre, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Hem tingut les queixes de propietaris forestals i també de Unió de Pagesos. I és la sensació que, efectivament, i a més és aquesta sensació que cada vegada que tenim un foc com aquest fem els mateixos debats, fem les mateixes queixes, però després, quan arriba l'hivern, oblidem aquestes reivindicacions o aquest debat o aquesta discussió sobre com ha de ser el model de país que tenim. I és evident que si cada vegada hi ha més terrenys que són abandonats per la pagesia perquè no els hi surt rendible, doncs aquest bosc creix de manera descontrolada i això després acaba convertint-se doncs, en un polvorí, com ens deia ara el Carlos Sanz Borràs. Ara mateix falten 18 minuts mal comptats per arribar a les dues. Seguim en directe a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, des del centre de control d'aquest incendi de Paüls, aquí a Tortosa. Seguirem amb més actualitat des d'aquí i a partir de les dues ho posarem tot en ordre al Catalunya Migdia, en el seu horari habitual, que avui hem començat una hora abans seguint aquesta informació, aquesta programació especial de Catalunya Ràdio en aquest incendi de les Terres de l'Ebre.
Catalunya Ràdio.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Aprofita ja Prime Day d'Amazon. 4 dies de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys. I sentir-te més. Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon és del 8 al 11 de juliol. Només per a clients d'Amazon Prime. Descobreix les ofertes ara.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Només fins diumenge 13 de juliol, Supertecnopreus al Corte Inglés.
Emporta't les millors marques d'electrònica i electrodomèstics amb fins a un 20% de descompte.
Portàtils, mòbils, televisors, frigorífics, aire condicionat...
I amb tots els nostres tecnoavantatges.
Supertecnopreus, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta'n les condicions i els models que hi participen al corteinglés.es.
La mare, cada dia, se'n recorda dels seus gossos que ha tingut a la seva vida.
Ai, sí.
I em demanes, anem a adoptar un gos.
Com és que ara heu decidit tornar a adoptar?
Perquè trobem que és important que la Cora tingui companyia.
Ah! Oh, és un somni que se'm realitza.
Cita bestial. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
On farà 6 actes aquí.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3K.
Especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.
D'aquí a 14 minuts seran les 2 de la tarda. Seguim en aquesta programació especial, amb aquesta actualització que tenim ara de la 1, és a dir, de fa ni una hora, de fa 40 minuts, d'aquestes 3.137 hectàrees de superfície total afectada per aquest incendi de Paüls, que continua sense estar controlat i que els bombers que esperen que l'entrada de la marinada, que s'espera pels pròxims minuts ja, perquè de fet ja ha començat a arribar en algunes zones de les Terres de l'Ebre, per exemple, en Posta, però encara no es nota en el flanc principal de l'incendi, doncs que aquesta marinada, quan entri, els ajudi a intentar controlar o com a mínim estabilitzar l'incendi. Ells parlen de a la nit. No creuen que pugui ser aquesta tarda, serà més aviat cap a la nit quan ho podran fer. Són 3.100 hectàrees les que de moment estan afectades i l'objectiu és que no entri ni en el parc dels ports ni tampoc a la Serra de Cardó, que són les dues zones que, si entrés allà, la superfície cremada i afectada podria ser encara molt més alta. Saludem el Carles Caparrós. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Carles Caparrós és el director de El Gran Silenci, Horta de Sant Joan. És un documental que dona veu als bombers que van treballar contra el rellotge per controlar l'incendi d'Horta de Sant Joan l'any 2009. És un incendi que, des que hem arribat aquí a Tortosa, tothom en fa referència. Tothom compara el que han viscut aquesta nit passada amb el que es va viure en aquell incendi d'Horta de Sant Joan. Tothom diu que s'ha canviat la manera d'afrontar el foc. Diuen que ara es deixa cremar més terreny, però s'intenta salvar les vides, i no com en aquella ocasió, encara recordem que va haver-hi morts. Tens la sensació que s'ha canviat en la manera de fer front al foc, o el que et van explicar aleshores més o menys veus que s'està repetint ara?
Bé, diguem que aquell incendi marca un inici, una nova etapa, un nou comportament de foc, que és el que detecten els estudiosos d'arreu del món que participen en l'estudi d'aquell incendi que és Horta de Sant Joan. Jo el que diria és que portem molts... És dir, jo no sóc un expert, però sí que durant 3 documentals, només El Gran Silenci, després sí. Amb el Marc Castell, no vam fer l'amenaça incandescent, que és com una mena d'informe de tot el que venia, i també amb Camí de Marina també vam tocar el tema del territori. He fet 3 treballs sobre el territori, i bàsicament jo he escoltat a científics i bombers també de ciència, diguem, i tots porten moltes dècades explicant-nos, intentant avisar-nos del que ens ve a sobre, de l'anella de foc que està cobrint el món, a tot el clima mediterrani d'arreu del planeta. Ens estan avisant de moltes coses. És a dir, hi ha un problema evident de calor, de calor, que crea inundacions també, que crea... Però hi ha un problema evident, que és que el que parlaven tots els testimonis, i hem parlat durant aquest matí, d'usos del sol, de com ho estem utilitzant el territori, de què estem fent. Els científics se queixen. Jo que sé, es recullo alguna frase, jo, Josep Germain, geògraf, del català de l'UNESCO. Estem fent poques coses, estem sempre arribant tard. Coses com mai el territori no ha estat prioritat de les nostres administracions, probablement tampoc dels nostres mitjans, per un general. És a dir, estem amb un problema global que ens inclou a tots, i sembla que hi ha un cert consens científic de com ho podríem abordar, tot això, evidentment, amb l'ajuda dels pagesos, dels ramaders. És a dir, cal una taula on tothom segui i s'afronti això decididament, com deia el testimoni anterior.
Clar, és que hem parlat amb un representant dels propietaris forestals, un altre de pagesos, ara tu, que has fet diversos documentals, i la sensació, jo deia quan recollia les dues entrevistes anteriors, és que quan hi ha un incendi com aquest, quan hi ha una crisi com aquesta, tots ens adonem del debat que hem de fer com a societat, de com tenim el país, si estem afrontant bé aquesta emergència climàtica que tenim al damunt, però d'aquí uns mesos, quan torni una mica més de fresca i passi l'estiu, oblidarem el debat, i d'aquí un any, quan torni l'estiu, tornarem a tenir un incendi, tornarem a tenir el mateix debat, que no acabem d'afrontar mai. Diem que l'hem de fer, però no l'haguem de fer.
I es passa també amb l'aigua, que a mi de Marina no s'ha estat ben conegut, també ens ho diu, estem en un model que comptant amb una aigua que probablement no tindrem. I en dos anys es podem quedar sense aigua, dos anys de sequera com aquesta que hem tingut darrerament, i tindríem un problema gros. És a dir, tenim un problema global al territori d'usos i depèn de l'amenaça del canvi climàtic, però diguem, jo no som molt optimista, és a dir, anem tard, anem molt tard, i ara com ho arreglem això? I clar, hi ha molta de gent patint, i cada vegada més recordo una frase de la Marta Miralles, de bombers, que deia, i no, la gent no pot pretendre que hi hagi un bomber a cada porta. És a dir, no podem fer això. I per tant la gent haurà de... el que deia també un altre testimoni, crec que era el Jordi Miralles de la Fundació Pau Costa, que haurem d'educar la població, és a dir, haurem d'explicar-los tot això. D'alguna manera, l'amenaça incandescent és aquest intent d'en Marc Castellnou, del Pepe Pallàs i del Jaume Costa, d'intentar explicar això així a la població en general. Però sí, consumim les notícies, consumim la informació, però no estem fent la feina. Jo crec que, com deia també un testimoni interior, no recordo el nom, les administracions intentar seure tothom, fer una taula i escolta, s'han de discutir, que es discuteixin, però s'ha d'arribar a un consens. I en aquest moment, pel que jo entenc, hi ha un consens científic del que s'ha de fer. Més o menys. I també, també hi ha valls de bastons aquí, perquè hi ha, per exemple, el tema de la renaturalització del... etcètera, no? Barcelona, Collserola, el Pirineu, que es pot cremar en bloc... És a dir, tot això està dit, i per què i cap on anem. Ara es tracta... Hem de fer. No podem seguir parlant-ne sense fer-ne.
Hem de fer que a vegades dic que a vegades són mesures que poden semblar impopulars i per això fa que poc, hi hagi gent que no les vulgui prendre, en el sentit que això pot no quedar bé, entre cometes.
Sí, però per això s'han de seure tots, d'alguna manera, perquè escoltar totes les necessitats de cadascú, perquè és cert que els pagesos també són famílies, han de menjar els seus fills, i per tant les coses les hem de fer amb cap, però alhora estem davant d'una urgència. I per tant, què fem? Perquè mirar tots aquests pobles confinats, la por de la gent, els dos morts de l'altre dia, és a dir, això, en principi, si res no canvia, a no ser que se'ns cremi el país sencer i per tant ja no cremarà més, no té aturador, és a dir, això anirà més. Dependrà de les condicions de sequera, però les insolacions són evidents, en fi, anem cap aquí. I per tant, cada vegada anirem a pitjor. Aquesta és l'avís, que insisteixo, que estan donant bombers i científics des de fa molt de temps, i sembla que clamen el desert, segons diuen ells, és a dir, no els hi fan cas.
Carles Caparrós, director de diversos documentals, El gran silenci i Horta de Sant Joan n'és un, L'amenaça incandescent és un altre, i que ha estudiat parlant, a més amb bombers, que són els grans damnificats, els grans experts i els grans implicats en la lluita contra els incendis, de com ha variat aquesta lluita i com ha variat la manera com l'afrontem des de la societat. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
De res, una abraçada.
Falten 7 minuts per arribar a les dues. Dèiem ara amb el Carles Caparrós que quan un arriba aquí a les Terres de l'Ebre és molt present aquell incendi d'Horta de Sant Joan, i també és molt present la sensació d'abandonament, que és un territori que a Catalunya, entre cometes, no ens l'estimem prou, o que a vegades no hi tenim la mirada posada, i que a vegades el que passa aquí sembla que passi per sota del radar, i això quan arribes aquí és molt present, és una sensació molt arrelada en molta gent. Saludem l'escriptora Maria Climent. Maria, bon dia, bona tarda.
Hola, bon dia.
Tu ets d'aquí, tu ets de l'Ebre. No sé com estàs vivint primer de tot aquest incendi, perquè clar, t'està cremant en el moment en què veig, per cert, que arriba el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquí al centre de control, i es reuneix ràpidament a la carpa dels bombers per tal de rebre la informació de quina és l'última hora d'aquest incendi. Et deia, Maria, com ho estàs vivint tu a nivell personal, el fet que se't cremi el teu paisatge a casa teva?
Bueno, jo amb preocupació, com tothom, no?, i amb tristesa. També t'he dit que jo sóc del Delta i no de la part de la muntanya, però bueno, igualment els ports és una zona que sentim nostra i on anem moltes vegades d'excursió, no? Bueno, i amb això que dius, no? Amb certa indignació, que... no sé si me sentiu?
Sí, Maria.
Val. Això que dius, pues que sempre tenim una mica la sensació de que no se'n recorden prou de nosaltres més que quan hi ha alguna desgràcia o quan toquen a fer-se la foto a la posta de sol al que queda de trabucada.
Aquesta sensació d'abandonament, de no importar a la resta de Catalunya, aquesta la teniu molt, molt arrelada, que sí?
Bueno, és que han hi hagut anys, molts anys, diria que dos dècades, de sentir-nos sols contra un trasbassament que volia tothom, no? I això penso que ha calat molt. I a banda d'això, a dia d'avui, el que passa és que, i és evident, vull dir, no hi ha tren, l'hospital de Tortosa pues, queda petit, falten professionals, si vols anar a estudiar una carrera, la majoria de carreres has de marxar, després si vols feina, aquí n'hi ha menys. No ho sé, són una sèrie de coses que representen un cert greuge, no? Que si ets aquí, pues, després veus que quan se tracta de parlar doncs, de nuclears, de parcs eòlics, d'abocadors... Llavors sí que apareix un nom de Terres de l'Ebre, no?
I ara parlaven també amb representants d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, en aquest cas, i també parlaven de falta el relleu generacional, que aquest és un altre problema que no és només aquí de les Terres de l'Ebre, sinó que de fet és a tot el país, a tot Catalunya, on no hi ha relleu generacional, on s'abandonen algunes terres de cultiu que fins fa 4 dies, com aquell que diu, sí que estaven conreades i que ara s'abandonen, i això fa que el bosc creixi sense control. Aquest és un altre dels problemes. La gent té la sensació que aquí no hi ha futur, entre cometes, i que, per tant, han d'abandonar segons quines feines que fins ara estaven molt arrelades.
I tant, i a més que, bueno, que els pagesos, no?, i els ramaders han de fer front o han de lluitar contra preus ridículs que arriben de fora de la Unió Europea, no?, que aquí se'ls demanen unes exigències que altres països de fora de la Unió Europea no tenen, i després la competència als supermercats, per exemple, és que és ridícul. I a banda, mira, és que no fa ni una setmana que es va extingir l'incendi de la Segarra, que va ser titllat també de sisena generació com aquesta, sí. Jo vaig sentir que el president Illa deia que el que s'ha de fer és prevenció. I això és una cosa que va dir ara Illa, però ja havien dit altres governs en el passat, perquè ja fa anys que van ser tipus d'incendis. I no, veus que tot passa... Sí, les intencions sempre són molt bones, però no s'acaba d'implementar res, no? Vull dir, quants anys fa que sabem que vindran incendis terrorífics, no? Vull dir, ho vam veure l'any passat a Califòrnia, a Croàcia, vull dir, arriben imatges terrorífiques i sabem que aquí també arribarà. Per tant, per què no es treballa, no? Bueno, és el que han dit anteriors testimonis, no? Sobre tot gira entorn de per què no es fan les coses d'una vegada, vull dir, quan esperem a fer-les?
És la pregunta que segurament fem tots i que, com dèiem també en l'anterior entrevista, quan arriba una crisi com aquesta, tots tenim clar que s'han de fer aquestes preguntes, que s'han de fer aquests debats, que s'han d'afrontar aquests problemes, però després, quan passen les crisis, doncs queda una mica aparcada o en un calaix i després tot costa molt de recuperar-la. Hem sentit a la una, en l'actualització, que els bombers deien que, en el millor dels casos, confien aquesta nit poder tenir estabilitzat l'incendi. No abans de la nit, aquesta tarda serà pràcticament impossible, però la primera finestra d'oportunitat, entre cometes, seria aquesta nit. Com vius aquestes hores? Una mica en la distància, perquè és veritat que són Terres de l'Ebre, però com tu deies, ets més del Delta i no pas d'aquesta banda de muntanya. Com ho viuràs i com esperes que evolucioni aquestes pròximes hores?
Bueno, ara sí que és veritat que ha canviat el vent i bueno, jo no entenc gaire, no? Però si els bombers diuen que això facilitarà les coses, doncs confio, confiança plena amb els bombers de Catalunya. També t'haig de dir que jo estic la nit passada, per exemple, des de Deltebre o des de la part de Jesús i Maria, que és on vic jo, sí que es veia el reflex de les flames a la nit i, de fet, tot el poble avui fa olor fer fum, no? I estem a 50 quilòmetres, el que passa és que entre mig dels forts i nosaltres no hi ha res, vull dir que si l'aire, si el vent fum aquí, t'arriba la fum i de fet, jo tenia el cotxe ple de cendres este matí i la terrassa.
És la situació que es viu a totes les Terres de l'Ebre, en efecte, perquè quan a mesura que arribes amb el cotxe, doncs es veient com el fum és omnipresent, quan baixes del cotxe l'olor de cremat, l'olor de fum és també omnipresent, i també sentíem aquests testimonis curiosos d'Alacant. El fum ha arribat a Alacant perquè, com deia la Maria, utilitza la llera del riu com una mena de canal entre el mar i després torna a entrar per Alacant, i per tant el fum esquiva, entre cometes, Castelló o València, però en canvi torna a entrar per Alacant, i per això els companys del País Valencià estan rebent més trucades des d'Alacant que no pas des de Castelló o des de València, que estan més a prop. Hem parlat de la situació que les Terres de l'Ebre amb l'escriptora Maria Climent. Maria, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bons ànims.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
D'aquí a 30 segons seran les 2 de la tarda. Seguim en directe des de Tortosa, des d'aquest centre de control, on acaba d'arribar el president de la Generalitat, Salvador Illa. S'ha tancat a la carpa dels bombers per tal de rebre la informació de primera mà de quina és la situació en aquest incendi. Continuen volant sobre nosaltres els helicòpters. La marinada comença a entrar també en aquestes Terres de l'Ebre. És un vent que ajudarà, i molt confien els bombers, a estabilitzar primer l'incendi. No serà, però, abans d'aquesta nit. Ara, després dels senyals horaris de les 2, ho actualitzem tot plegat i ho ordenem.